tarda, com esteu?
Bona tarda, bé, per consultar-te diverses coses, començant per aquesta negociació per l'adequació salarial al Barça, que no arriba a l'acord de moment, Marc, i el Barça necessita rebaixar sí o sí 190 milions d'euros, que són molts milions, eh?
Sí, la veritat és que sí, que són molts milions. El Barça és de carrer el club que més està sobrepassat en termes de massa salarial. Jo crec que ja és una qüestió de timing i també de a qui els jugadors volen donar la credibilitat o el valor de que han tancat l'acord de la massa salarial. Ara recordem que tenen fins al 23 de novembre, sí, per arribar a un acord. De la nota del club es desprenia que ells ja no mouran cap dit addicional al que ja han mogut i que està molt clar quin és l'import de la rebaixa que s'ha d'aconseguir, però a l'altra banda de la taula el que ens hem trobat nosaltres és que hi ha un punt de que, escolta, si és una qüestió de tresoreria, els futbolistes inclús estan disposats a no cobrar fins al mes de març, si cal, el pagament gordo que recordem que es fa el mes de gener. Així, no? Els futbolistes tenen dos pagaments molt importants, un és el gener i l'altre és a final de temporada. Doncs els futbolistes, si és una qüestió de caixa, estarien disposats a esperar a rebre aquest pagament i intentar que la signatura de l'acord sigui amb la nova junta directiva, perquè bueno, es posa una mica en dubte la credibilitat o la capacitat real de presa de decisions que tindria la comissió gestora, perquè pensem que si hi ha una junta directiva que considera que la retallada ha de ser major o que s'ha de fer d'una altra manera,
clar,
podria quedar tot en no res. Llavors veurem què passa, perquè jo crec que bueno, torna a ser un pulso entre les dues parts i veurem com es resol, però bueno, que jo no descarto que ho trobem en un altre cop amb comunicats d'Instagram i deixant clara la posició dels futbolistes.
S'ha dit que el Barça podria entrar en concurs de creditors. Què és això? Què significaria això, Marc?
Bueno, això jo crec que és un globus sonda de la comissió gestora per pressionar els futbolistes i ficar una mica la por al cos dels aficionats, dels socis i forçar una mica els futbolistes a que acceptin sí o sí la rebaixa que se'ls està proposant en les formes que se'ls està proposant. El que vol dir concurs de creditors és que el Barça entraria en un jutjat buscant la protecció judicial per renegociar els seus deutes. Normalment tu quan presentes concurs de creditors és quan tens un deute molt elevat que no pots assumir, que no tens diners per pagar aquells deutes. Llavors el que tu fas és demanar protecció al jutge perquè els creditors no t'executin les garanties amb la que vas garantir aquell deute, que per exemple pot ser doncs, els drets de televisió, els drets de traspàs del futbolista, en el cas de moltes empreses, que no és el cas del Barça, però seria la fàbrica, per exemple, no? Si imaginem-nos que el Barça hagués hipotecat el Camp Nou, pues donar la propietat del Camp Nou a un banc si hagués estat així, no? És una mica això, jo crec que és un cas extrem que no passarà, perquè, de fet, recordem, o sigui, al final els majors pagaments que ha de fer el Barça són els futbolistes, i els futbolistes ja estan dient que estarien per la tasca d'aguantar fins que puguin negociar amb la propera junta directiva, perquè aquí el punt complex és que és mentida quan parlem de retallada salarial.
És adequació. Sí, sí.
Sí,
el Barça no parla mai de retallada, sinó d'adequació. És a dir, no pagar-los ara, però pagar-los més endavant, no?
És que l'adequació també és una eufemisme, és una mica tirar la pilota endavant i sí, deixar-li els pagaments a la propera junta directiva. O sigui, el que no s'estan atrevint és a pactar una retallada perquè el que està demostrant els pressupostos que estan presentant tota la resta de clubs de la Lliga és que si és veritat que la temporada 19-20 era inevitable que hi hagués una retallada, és a dir, que tothom assumís que no podria cobrar-ho tot perquè era una situació sobrevinguda, la de la pandèmia, en el cas de la 2021, qui no s'està sabent ajustar ja és una qüestió de que no has fet tampoc els teus deures a l'estiu. És a dir, és venda de jugadors, venda de jugadors com per ingressar, però també per alliberar massa salarial. Llavors és molt més complex de justificar determinades actituds. Jo crec que anirà per llarg, perquè a part cada jugador és un món, no és el mateix qui acaba contracte i que per tant aquest diferiment dels pagaments és més complex de fer, que qui té 19 anys i amb una renovació de contracte pues té molt més senzill cobrar-ho tot, aquí li queden 2 anys... I que...
Però no és el mateix Leo Messi que Junior Firpo.
Per exemple, o claro. Que Ansu Fati.
Sí, sí, per posar l'exemple.
I sobretot que és que el problema que tens és que qui acaba contracte d'aquesta temporada és qui més cobra i qui més facilitaria, diguéssim, l'adequació de costos, però sobretot que la resta de companys passessin també per parlar-ho, no? Al final, si és el líder de l'equip accepta, pues, més o menys es pot sobreentendre que la resta també ho faria. Llavors, jo crec que, bueno, que és una situació complexa i jo crec que veurem... Amb aquest canvi d'interlocutors ja s'ha fet un avanç, no? Passant de la junta directiva a la junta gestora ja ha hagut un canvi. Veurem quin seria el canvi en cas que hi hagués un nou president amb noves formes o noves propostes.
Marc, què tal? Buenas tardes. Y además la comisión gestora lo deja también en manos de un bufete de abogados y de una empresa especialista en estas historias, ¿no? Y en el tema que comentabas de Leo Messi, que acaba contrato en el 21 y cobra muchísimo, la solución que se está planteando, ¿cuál sería? ¿Acaba contrato, pero te seguiremos pagando lo que cobras ahora al cabo del tiempo, 2, 3 años y tal, aunque no trabajes aquí?
Bueno, es que aquí está el problema de que cómo justificas los pagos a gente que ya no trabaja para la institución, que es un poco, o sea, aquí hay dos asesores. Está Mercer, que es una empresa de recursos humanos, que es la que está poniendo la creatividad para buscar la fórmula que permita ajustarlo todo, y luego está Ernst & Young, que es una auditora, que es la que está intentando definir que fiscalmente y legalmente todo lo que se pone sobre la mesa no puede tener un impacto negativo en el club, porque digamos que si tú a Messi le pagas como embajador 20 millones de euros en unos años, esa Hacienda podría no aceptarlo, en el sentido de considerar que, oye, que es un pago simulado de otras cosas. Entonces, aquí hay que ir con mucho cuidado. Yo creo que también es lo que da un poco de reparo en los futbolistas que les tienen menos años de contrato y que, por lo tanto, no van a estar aquí tantos años. Y es que no es nada sencillo lo que está gestionando esta gestora.
Molt bé, Marc, que sí, és un tema molt complex. Evidentment, la situació del Barça és crítica. Jo em pregunto per què no es parla de la situació d'altres clubs, si és que ho estan fent millor, altres clubs d'una magnitud similar a la del Barça, com el Real Madrid, per exemple, o vosaltres heu fet els números de l'Espanyol, per exemple, heu fet un estudi i els números de l'Espanyol són bons.
Sí, recordem que tot club que depèn de forma important de la televisió ha pogut salvar els mobles de manera bastant digna. En el cas de l'Espanyol va tancar la temporada anterior amb els pitjors resultats esportius de la seva història recent, però també amb un rècord d'ingressos, 135 milions d'euros. Va aconseguir guanyar 9 milions d'euros, que és veritat que és un 50% menys del que estava pressupostat, però tot i així és una xifra molt important. Sí que s'ha de recalcar pels aficionats una mica més que estiguin nerviosos, que clar, que no són diners que hauria pogut destinar a fer millor les coses en l'àrea esportiva, perquè és un benefici net que havia de generar per poder pagar els deutes acumulats. Ara avui jo crec que sí que podem parlar 100% de que l'Espanyol és un club totalment sanejat, que ara ja és un club que no està en risc, que inclús a segona divisió podria aguantar perfectament. I aquesta temporada els números el que demostren és que l'Espanyol lo de l'ascens no és una opció, sinó que és una obligació. Recordem que un pressupost és de 2 milions d'euros, que és més que molts equips de primera divisió. És 8 vegades més que molts dels seus rivals de la categoria, i inclús és el triple que el que més pressupost té després d'ell, que és el Mallorca.
I el Madrid? Ho està fent millor que el Barça?
El Madrid, sí. Recordem que ja va tancar la temporada passada amb 300.000 euros de benefici. És veritat que encara no tenim els números complets i encara no s'han fet públics i, per tant, no podem fer una anàlisi molt formalitzat de la situació, però jo crec que l'absència de soroll no és absència de feina, sinó que jo crec que és símptoma de fer bé les coses, de negociar les coses portes endins. Jo crec que el Madrid va fer una cosa molt bé, que és que si us haig de rebaixar el sou, no faré fitxatges, perquè és incongruent demanar als futbolistes actuals que s'abaixin el sou quan jo estic carregant la massa salarial incorporant amb més futbolistes. El Real Madrid també sempre ha treballat amb més marge de benefici. Recordem que mentre el Barça anava apurant i guanyava 10, 12, 15 milions d'euros, el Madrid sistemàticament presentava un benefici net que vorejava els 40 milions d'euros. Per tant, ja és un coixí important per aguantar el cop. I després, que no ha fet grans fitxatges en aquest últim estiu, per tant, el volum d'amortitzacions és inferior. Segurament hauran pactat una retallada de sous per aquesta temporada de la qual no s'està parlant perquè ha quedat tot portes endins. Però, bueno, són diferents lideratges, diferents maneres de gestionar una institució.
Molt bé. Marc Menchen, tu Playbook, molt interessant, com sempre, tot el que ens has explicat. Una abraçada forta i fins una altra.
Que vagi molt bé, una abraçada.